menjant lletres i números. Tothom sap que l'alimentació és una indústria, però una mirada als productes de qualsevol supermercat crea en el consumidor la sensació que allò que compra és completament artesà. El govern espanyol va obligar a suprimir la denominació bio en els productes no ecològics, però la llei no prohibeix que les empreses comercialitzin com a naturals productes que en realitat han estat fabricats en sèrie i de forma massiva. Si fem cas de la publicitat, pizzas, galetes i melmelades són productes artesans, preparats a mà seguint les receptes de les àvies. La realitat és més sòrdida i està plena d'una lletra, l'E, seguida de diferents combinacions de números. Ara, dos nous estudis alerten del seu perill per als nens. A Europa, els fabricants de menjar i begudes poden fer servir més de 350 additius, tots ells dotats d'un codi format per una E i un número. Tant els governs com la indústria de l'alimentació insisteixen que els additius són segurs i no suposen cap risc per la salut, però molts dels estudis sobre la matèria dubten d'aquesta versió oficial. Pels científics, és cert que en petites dosis cadascun dels additius no comporta problemes, però creuen que els governs no tenen en compte els efectes provocats quan es combinen diferents additius. Qualsevol persona a Occident consumeix, al llarg de la seva vida, una impressionant quantitat d'aquests components, que tant poden ser químics com naturals. Els efectes són encara pitjors quan una persona abusa d'alguns tipus de producte. Això és el que passa, per exemple, amb els nens i el consum de refrescos. Un estudi de la Universitat de Sheffield adverteix que els additius presents en els refrescos poden danyar l'ADN de les cèl·lules. Un refresc de cola té dos additius i un de taronja en pot tenir fins a 7, els mateixos que la versió lit de la cola. Un segon estudi, elaborat per la Universitat de Southampton però encara no publicat, vincula el consum de refrescos a la hiperactivitat en els nens i conclou que les raons del desordre cal buscar-les en els additius. El problema és que el món dels refrescos s'ha sofisticat tant que productes amb aparença natural són, en realitat, plens de química. Aquest és el cas d'algunes begudes comercialitzades com a sucs de fruites, o d'algunes de les noves modalitats d'aigües minerals que es presenten com aigua amb unes gotes de taronja o llimona, o alguna altra fruita. En realitat, les gotes de fruita no són més que saboritzants, la qual cosa vol dir additius. Conservancers científics de Sheffield creuen que l'additiu E211, un conservant que es fa servir a la majoria de refrescos, pot desactivar algunes parts de l'ADN, provocant un envelliment prematur de la cèl·lula. L'ULAS que, a la vegada, es pot traduir en malalties del fetge com la cirrosi o malalties degeneratives com el Parkinson. Estudis anteriors ja havien assenyalat que, barrejat amb vitamina C, l'E211 pot reaccionar produint benzè, una substància considerada cancerígena. El que ara han revelat els científics de la Universitat de Sheffield és que l'additiu desactiva la mitocondria de les cèl·lules, l'element que consumeix oxigen i ens dona energia. Si la mitocondria es desactiva, la cèl·lula, l'ULA pateix un envelliment prematur. L'E211 és d'ús legal arreu d'Europa i ha estat considerat segur per l'Organització Mundial de la Salut. Amb tot, l'OMS ha apuntat que els estudis existents sobre el tema són molt escassos. Colorants. Si la indústria de l'alimentació fa un gran ús dels conservants, també utilitza molts colorants, un aspecte encara més polèmic. Les organitzacions de consumidors han reclamat reiteradament que la indústria abandoni l'utilització massiva de colorants, amb l'argument que, a diferència dels conservants, no són necessaris. La indústria es defensa dient que són els consumidors els que volen que els productes tinguin determinats colors, la qual cosa obliga els fabricants de iogurts a posar colorant rosa a un iogurt de maduixa, tot i que el seu color natural és gairebé blanc. L'estudi que s'està duent a terme a la Universitat de Southampton apunta que els colorants més habituals són els causants que alguns nens pateixin hiperactivitat i tinguin problemes de concentració. Un dels additius que estan en el punt de mira de la comunitat científica per provocar hiperactivitat és l'E102, que es fa servir per donar un color groc a aliments i begudes. Un altre dels colorants grocs és l'E104, utilitzat no només en refrescos sinó fins i tot en medicines. El 1997 l'agència nord-americana responsable de toxicologia va considerar que l'additiu era responsable de l'augment de casos de càncer de fetge i ronyó i va prohibir el seu ús als Estats Units. Austràlia també ha prohibit aquest additiu, l'ús del qual és legal a Europa. El mateix passa amb l'E124, que es fa servir per tenyir begudes i dolços de color vermell i que els científics de Southampton vinculen a la hiperactivitat en els nens. Més serioses són les acusacions fetes des dels Estats Units i Noruega, països on l'Essent 24 no és legal perquè es considera que es tracta d'un additiu cancerigen. Un altre additiu polèmic i habitual en molts refrescos és l'E951, utilitzat també en pastisseria industrial i productes lactis. L'E951 es fa servir per edulcorar els productes sense usar sucre. Diferents estudis han advertit dels efectes del seu consum i han apuntat que molts consumidors que eviten el sucre per raons de dieta poden estar optant per un substitut molt pitjor. A Amèrica es creu que pot danyar el desenvolupament del cervell dels nens, però la Unió Europea considera que el seu ús no comporta riscos per la salut. Raons comercials. Tot i que els últims estudis sobre els additius centren la seva atenció en les conseqüències que el seu ús pot tenir en els nens, raó per la qual han posat l'accent a estudiar productes molt apreciats pels consumidors infantils, com els refrescos o els dolços, cal tenir present que els additius són presents a tota mena de productes, des del pa al peix, des de la carn al vi, des dels embotits a les medicines. La seva utilització respon a raons purament comercials. Saboritzants i colorants busquen aconseguir productes més saborosos i visualment més atractius, la qual cosa vol dir productes més fàcils de vendre. I els conservants permeten que els productes puguin ser transportats arreu del món i conservats durant mesos sense que es facin malbé, la qual cosa també repercuteix en més beneficis per la indústria. El debat sobre els additius és complicat perquè els dos costats tenen pesos molt desiguals. A una banda hi ha els científics que, treballant de manera independent o bé vinculats a universitats, apunten els seus efectes nocius. A una altra la poderosa indústria de l'alimentació, un grup fàctic que belluga bilions d'euros arreu del món i que dona feina a centenars de milers de persones. I, en el mig, les institucions públiques que en teoria han de vetllar per la salut dels ciutadans però que, en la pràctica, es mostren tímides a l'hora d'actuar contra unes empreses de poder i l'orgull limitat. La indústria s'ha arribat a querellar contra els que han publicat informació sobre els additius. A Espanya, l'Estat facilita informació sobre quins són els additius legals però no sobre quins són els seus possibles efectes en la salut. L'absència d'estudis que tinguin en compte no les conseqüències aïllades d'un additiu sinó els seus efectes quan es combinen entre ells i es consumeixen al llarg de tota una vida, el secretisme i proteccionisme de la indústria, i l'escàs entusiasme amb què les institucions públiques informen els ciutadans són factors que impedeixen un debat obert i honest sobre els additius, sobre els seus avantatges i els seus inconvenients. A falta d'aquest debat, estudis com els de Safiel o Southampton continuen provocant polèmica, a mig camí entre la irritació de la indústria i l'estupor dels consumidors.